El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Ens acompanya el secretari general de Podem a Catalunya i coordinador general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Molt bon dia.
Bon dia.
Escolti'm, ahir vam sentir a Carles Puigdemont en aquesta entrevista que li va fer Vicent Sánchez dient que intentaran evitar de totes les eleccions. Vostè ha tingut notícies de la seva proposta que va fer de govern transversal on Catalunya en Comú es va posar al servei de la possibilitat de tenir un govern, podríem dir-ne, entre cometes, de concentració en la mesura del possible dins del Parlament que tenim?
Bueno, jo, evidentment, n'hem parlat amb la resta de grups parlamentaris, però ara mateix el que hi ha, i també ens ho han expressat així amb molta sinceritat, cosa que és d'agrair, encara que no crec que ens ajudi a sortir de la situació on estem, que ells tenen un pacte tancat, que és un pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que és un pacte de repartiment del govern i de la presidència del Parlament, i que és un pacte, semblaria, per fer govern. Dic semblaria perquè portem molts mesos i aquí encara no hi ha govern. Però, bueno, no... Sí, l'entrevista d'ahir al Puigdemont... Jo crec que ahir van passar coses molt interessants. Jo crec que al matí va haver una manifestació...
Ara en parlarem perquè vostè hi era i la va viure, aquesta manifestació.
Una manifestació que va ser, jo crec, una expressió de la fortalesa de la societat catalana quan s'expressa en tota la seva diversitat. I un pas important, perquè crec que necessitarem mobilitzacions, necessitarem articulacions en aquest sentit per fer front a la reacció contra els drets i les llibertats que estem vivint. I després vam veure una entrevista que jo encara no he entès. No he entès que és l'entrevista a Carles Puigdemont, perquè no sé exactament a què venia si no era per anunciar alguna cosa nova. I ahir l'única cosa que va quedar és que, bueno, que demanaven temps, tampoc sense deixar massa clar per què, que no hi haurien eleccions, però que demanaven temps. I una preocupació, si es vol una miqueta prosaica, però... la setmana passada, el ple del Parlament es va decidir que no es convalidava el decret perquè els treballadors públics de Catalunya cobressin la paga extra que no se'ls havia pagat el 2012. Mm. Es va decidir per iniciativa primer de Junts per Catalunya i la CUP, que s'hi va sumar Esquerra Republicana, perquè consideraven que convalidar aquell decret sense govern pues era com avalar el 155. El termini per convalidar aquest decret és el dia 26.
I per tant?
Per tant, algú ha d'explicar... tant Junts per Catalunya, Esquerra o la CUP, si és que els treballadors públics no cobraran la paga extra que tenen dret a tenir-la, perquè s'esperaran aquest temps i això que demanava ahir Puigdemont, o sí que la cobraran i, per tant, tindrem govern abans del 26, o un ple on es convalidi d'una vegada aquest decret. Ho dic perquè hi ha coses que a vegades jo ja entenc que la situació és complexa, no només ho entenc, sinó que ho visc, però hi ha coses que crec que no es pot seguir jugant.
Xavier Domènech, insisteixo, vostè va posar una proposta damunt la taula d'un govern transversal i deia si hi ha un candidat progressista, nosaltres hi serem. Després d'aquella proposta, a vostè el va trucar, Carles Puigdemont, ha parlat amb ell per dir, escolta, com estan les coses, o vostè n'ha parlat per via interposada perquè vostè no ha pogut encara anar a veure els presos, oi?
No, jo em vaig parlar amb Esquerra Republicana, evidentment, amb Junts per Catalunya no, perquè es va donar aquesta situació de que Carles Puigdemont va ser empresonat a Alemanya i va haver un moment, uns tempos que no se sabia massa com es governava allò. Ho hem anat comentant amb tots amb el PSC, hem anat explicant aquesta proposta, però nosaltres la proposta la mantenim en peu, i la mantenim en peu primer perquè considerem que es pot arribar a constatar efectivament que no tenen capacitat per formar un govern en aquests moments. Més enllà, que és evident, de la intervenció judicial, del tema repressiu contra el legislatiu, que tot això és evident, però més enllà fins i tot d'això, que mostrin que no són capaços de formar un govern perquè igual no tenen clar un govern per fer què, o potser perquè estan en un debat estratègic sense massa clar com encarar el futur, o perquè hi ha diferències que poden ser insalvables. De l'entrevista del senyor Carles Puigdemont ahir, a mi el que em va sorprendre va ser el retret directe al president del Parlament, el senyor Torrent, amb una paraula que em resulta curiosa, perquè també li vaig sentir el portaveu de la CUP, Carles Riera, amb els mateixos termes, fent el mateix retret al president Torrent, que havia fet havia pres una decisió unilateral.
Utilitzar la paraula unilateral per referir-se a quan el president del Parlament, Roger Torrent, va ajornar el ple ple d'investidura, Carles.
Exacte. No, curiós que les acusacions entre el món independentista siguin que un és més unilateral que l'altre. A tot cas, sobre la proposta. Nosaltres la proposta la mantenim, perquè considerem que, primer, si ells no poden formar majoria, doncs haurem de buscar majories alternatives. Segon, perquè creiem que és millor...
Què vol dir majories alternatives? D'aquí a aquí.
Bueno, ja ho vam dir. És a dir, jo crec que és una proposta que ha interpel·lat a tothom. Ha de ser un govern, si es diu ara mateix que això ja no va d'independència, sí o no, sinó que va de democràcia, el govern de la democràcia, i per tant no haurà d'interpel·lar tothom, centralment a les forces progressistes, però també al conjunt del catalanisme. Però, repeteixo, no és només una proposta...
Aquí inclou el PSC, entenc?
Sí, per desencallar. Bueno, és que nosaltres hem parlat d'un govern, precisament independents, que hauria de buscar suport dintre de la cambra parlamentària, però hem parlat d'un govern independents perquè probablement en aquests moments hi ha masses motxilles entre els partits, i ahir ho vam poder comprovar en l'entrevista del senyor Carles Puigdemont, i probablement en aquests moments aquestes motxilles han de fer un pas enrere perquè el país pugui fer un pas endavant. Però m'agradaria dir-li una cosa, és a dir, no és només un govern, una proposta de govern per poder sortir de l'atzucac o del bloqueig o de falta d'acord o de no sé quines coses que van que no es faci govern en aquests moments, sinó que creiem més fermament que és la millor proposta que hi ha ara mateix sobre la taula. És a dir, primer perquè en tot aquest debat de mesos i mesos i mesos tampoc no sabem, Junts per Catalunya, la CUP i Esquerra Republicana, quina és la proposta que fan de futur. I jo crec que un govern d'aquest tipus hauria de tindre el que proposem nosaltres, quatre principis bàsics, que són recuperació de les institucions, i això és urgent, això és absolutament urgent, o sigui, recuperació de les institucions catalanes, i ho torno a repetir, recuperació de les institucions catalanes, que és absolutament central, perquè ens fa més forts i fortes a tots, perquè ens permet lluitar millor pels drets i les llibertats de tots i totes, i perquè ens permet a construir el nostre futur. 1. Recuperació de les institucions. 2. Pla de xoc social. 3. Tot allò que estigui a les nostres mans per acabar amb la judicialització de la política. 4. Posar les bases perquè aquest país pugui construir una proposta per avançar nacionalment i socialment. Són quatre objectius, són clars, per un govern que hauria de treballar durant 2 anys i que crec que hauria de ser el govern de la democràcia a Catalunya.
Si m'ho permet, fem un stop i memoritzi aquests 4 punts que dic, que ja se'l sap molt bé, i jo també ho intento, però ens anem un
segon.
Ja, vostè se'l sap molt bé. Anem a l'Audiència Nacional un moment, perquè tenim notícies de Josep Lluís Trapero, el major, que avui, com sap Xavier Domènech, estan cridats davant de la jutja Carmen Lamela. Marc Jurado, alguna novetat?
Sí, la novetat és que fa tot just 3 minuts que Josep Lluís Trapero ja és a l'Audiència Nacional, ha estat, de fet, dels últims en arribar, i en aquest moment veiem també moviment. De fet, Mònica, mira, podem explicar que ja està sortint Josep Lluís Trapero de nou de l'Audiència Nacional.
Perdona?
Ara mateix t'ho explico, estan ja sortint, han entrat fa tot just 3-4 minuts, ara el veiem sortir, acompanyat d'un parell de persones, efectivament, sí, Josep Lluís Trapero que ja està sortint. T'explico, un formalisme molt més que ràpid. Trapero, com que ja ha estat menys de 5 minuts a l'Audiència Nacional, i de fet la sorpresa ha estat nostra també, perquè tot just 2 minuts abans, qui ja havia sortit també era César Puig, l'ex número 2 del Departament d'Interior. L'hem vist sortir per una porta lateral, de fet érem nosaltres en aquell racó, i per tant només hem pogut parlar amb ells nosaltres mateixos. En qualsevol cas, no ha volgut que el gravessin, però sí que ens ha pogut explicar això mateix que deu haver passat ara amb Josep Lluís Trapero. Segons César Puig, s'ha tractat simplement de baixar en una sala on la jutge Lamela els ha comunicat, els ha dit hola, molt bon dia, se'l vol jutjar per aquest delicte i aquest altre, en aquest cas 2 delictes de sedició i també organització criminal. Vostè n'està assabentat, en aquest cas han hagut de respondre que sí que ho saben, vol afegir alguna cosa més i han pogut dir si estan d'acord o no, i que evidentment hem de suposar que han dit que no estan d'acord que es jutgi per això. Adeu, bon dia, i ja està. Això és el que ens ha dit en aquest cas César Puig quan sortia fa 4 minuts de l'Audiència Nacional. Just darrere entrava Josep Lluís Trapero i, com has pogut veure, Mònica, ja també ha sortit.
Pim,
per tant, és entrar i sortir. És un formalisme i, de fet, com ens deia César Puig, en aquest cas, com dèiem, a micròfon tancat, doncs simplement és una cosa que es podia notificar de qualsevol altra manera i que, en aquest cas, doncs, com fa 2 segles o 3 s'havia d'anar físicament als puestos per estar assabentat, doncs en aquest cas no era suficient que fos públic i notori que se'ls pot jutjar per uns delictes o uns altres. Doncs ja se'ls ha comunicat i ha pogut marxar.
En aquests moments segur que hi ha molts companys nostres d'ofici amb els quals ens solidaritzem, càmeres, desplaçats, allà a l'Audiència Nacional, que avui estaven pendents d'aquesta qüestió, recursos públics i privats per la cobertura d'aquests esdeveniments que deuen estar pensant. Per això ens van venir, per amor de Déu. En fi, Marc Jurado, una abraçada.
Adéu, bon
Fins
dia.
Ara. Doncs, no?
Em sumo a la, al recolzament.
A la solidaritat de tots els companys, perquè és ben bé que aquestes coses, és veritat que segurament s'ha de donar l'opció a les persones que són processades que puguin dir la seva, eh? Perquè em sembla que els hi donen l'oportunitat de dir, vostè està d'acord que és, vostè pertany a una organització criminal? Miri, no.
No. He de suposar que dirien que no, no? Sí.
Tornem a la qüestió. Sí. Deia aquests quatre punts amb els quals es basa la proposta d'un govern de concentració que surti de l'atzucac. Ha parlat de govern de democràcia. Inevitablement això passa perquè la proposta que vostè posa damunt la taula tingui un gest per part del PSOE, evidentment el Podem ja hi contem perquè ja és això, perquè a la taula de negociació a Espanya hi hagi algun canvi, perquè si no, Miquel Iceta, quin marge de maniobra té per poder donar cap pas, no?, amb el 155 a sobre i amb tot plegat?
Jo crec que, i per això precisament un govern de, també per això i per moltes altres coses, un govern d'independents, perquè crec que moltes vegades políticament pot resultar més fàcil donar suport a una proposta de desencallada, desbloquejada, poder mirar endavant, que no pas assumir el conjunt de contradiccions que podem tindre tots i totes, però en aquest sentit. Bé, el senyor Miquel Iceta ja va fer una proposta, ell era diferent en aquest sentit, però ell ja va dir públicament que creia que la millor forma de sortir d'aquí era amb un govern que, de transversalitat, i ell va parlar d'un govern de concentració de partits, a més, per tant entenem que davant d'una proposta d'aquest tipus, difícilment que pogués recollir sensibilitats molt diverses aquest govern, difícilment jo crec que podria plegar moltes voluntats.
Veurem com evoluciona tot plegat, perquè el procés judicial, evidentment, serà llarg. Com ens deia ara Xavier Domènech, que ara han sonat els senyals horaris de les 9, sembla que Junts per Catalunya i Esquerra tenen un acord, no amb la CUP, però no ho ha semblat pas, perquè hem parlat amb Maria Sirvent i ha dit que ells no tenen cap novetat damunt la taula.
Aquí hauria d'haver un procés de clarificació pública ja. És a dir, va haver-hi, i va ser així, és a dir, el dia 21 va haver-hi un bloc, que era el bloc format per Junts per Catalunya, per Esquerra i per la CUP, que van guanyar les eleccions. Com a partit el va guanyar Ciutadans. Junts per Catalunya i el senyor Puigdemont va treure 34 diputats, Ciutadans, si no recordo malament,
36.
Però com a bloc van guanyar aquests tres partits. Van expressar la voluntat de formar un govern junts. Doncs que expliquin si aquesta voluntat segueix existint o no.
Però hi ha hagut quatre intents d'investidura, el 30 de gener, el 12 de març, el 27 de març...
Sí, però no hi havia majories, tampoc. És a dir, els intents d'investidura han estat efectivament curtocircuitats per l'acció, en aquest cas, del Tribunal Suprem i del jutge Llanera. Això és conegut per tothom i ens hem posicionat, a més, en contra. Però és que hauríem de veure que moltes d'aquestes investidures, si no recordo malament totes, tant la de Jordi Sánchez com la...
Les dues de Jordi Sánchez, la de Turull i la de Puigdemont?
No tenien majoria. És a dir, la CUP havia dit que no pensava...
En el cas de Puigdemont, no?
El cas de Puigdemont, sí, la CUP, ja ho vaig veure la setmana passada, que vaig veure, deien, és una qüestió de programa, no de noms, és a dir, no és, el problema no és si és Turull, és tal, el Cerdà, el que sigui, sinó que la qüestió és el programa, menys si és el Puigdemont. Si és el Puigdemont no és una qüestió de programa, llavors amb el nom estem d'acord, i endavant sempre Puigdemont, que és una posició que em sembla una miqueta un punt contradictori. Però bueno, sí, però en tot cas, l'investidura de Jordi Sánchez i l'investidura de Turull no hi havia majoria. I això va més enllà, fins i tot, de l'acció judicial. Llavors, ho dic perquè crec que portem, ara ja no sé quants mesos, portem...
Des del 21 de desembre estem gener, febrer, març, abril, a finals de maig en portarem 5.
Jo crec que, i no sabem, a més, el govern per fer què. Tampoc no sabem això. Crec que tots aquests mesos, més enllà de que s'hagi transmès que el repartiment dels mitjans de comunicació públics en un tema que semblava central en la negociació de govern, crec que tots els catalans i catalanes hauríem de saber aquest govern, primer, quines majories compta, aquest acord de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, compta majories o no en compta? Perquè si no en compta, no cal que estiguem tots concentrats en veure què ens diuen el diumenge a la nit. Si compta majories o no en compta? I si compta majories, per fer què? O sigui, crec que això ja, amb els mesos que portem, crec que seria ja de sullo que ho sapiguessin.
Però insisteixo en l'escenari espanyol, perquè sí. Vostès, a dins del Congrés dels Diputats, juntament amb el PNB, que està posant en un cul de sac el govern Rajoy, perquè li ha dit, si no aixeques el 155, jo no et dono suport als pressupostos, i per tant el PNB està fent està jugant aquest rol. Podem ha manifestat el seu suport al dret a decidir, sí. Però alhora està sol defensant això. això a la cambra, i allà no es belluga cap peça política, és a dir, allà no està passant res des del punt de vista conflicte amb Catalunya.
Hauria d'haver-hi per part primer del propi govern de l'Estat, hauria d'haver-hi l'oferiment, la previsió de que s'ha d'obrir un escenari de diàleg.
Però hi ha diàleg entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, per exemple?
I alhora, i vostè té raó, és a dir, a la cambra hauria d'haver-hi també més partits que assumessin a la idea de que això s'ha de resoldre políticament i no judicialment. Però crec, sincerament, crec que això ha de ser una constant, hem de seguir treballant perquè sigui això, hem de seguir així, hem de seguir interpel·lant i hem de seguir transformant els escenaris. Què vull dir amb això? A l'igual que crec que Catalunya necessita un govern per la democràcia, un govern transversal i ampli que ens faci forts i fortes amb tota la nostra pluralitat per sortir de l'atzucac actual i poder avançar, no només per sortir de l'atzucac actual, probablement a Catalunya també hi hauria d'haver una reflexió, que jo crec que molts catalans i catalanes ja tenen, però que moltes forces polítiques no han fet, de que cal transformar l'escenari espanyol. Que no és només una qüestió de desconnectar de l'escenari espanyol, sinó de transformar-lo. Jo crec que el govern del PP ara mateix no forma part de la solució, forma part del problema, és evident. Això té uns tempos, sí? No tot. És a dir, jo crec que fa falta objectius clars, humilitat i fermesa.
Xavier Domènech, com que els escenaris són realment molt complexes, és una situació excepcional, tenim gent que és a la presó des de fa mig any, perquè en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez fa mig any que són allà, més tots els altres i tots els que hi poden acabar entrant en funció de com vagin aquests judicis, tant del Tribunal Suprem com de l'Audiència Nacional. Vostès ahir es van afegir en aquesta manifestació transversal, hi havia UGT, hi havia Comissions Obreres, hi havia la FEDE, hi havia la Unió de Pagesos, hi era present la Federació de Pares i Mares, hi havia un munt de persones i d'entitats que no estan habitualment implicades amb aquestes manifestacions quan han sigut independentistes, i ahir hi eren. Aquest front antirepressió portaria Catalunya en Comú Podem a, si la proposta d'un candidat entre Junts per Catalunya i Esquerra els hi sembla prou progressista, com vostès diuen, a donar-li els dos vots per ser investit? Perquè no renunciïn a la seva acta Carles Puigdemont i Toni Comín?
No entenc per què nosaltres hauríem de fer això i, per exemple, la CUP no hauria de votar a favor, que forma part d'aquesta majoria.
Sí, però si la CUP fes el que fa, normalment, que les assemblees decideixen...
Nosaltres fotem... El que estem fent és una proposta per desencallar la situació més enllà, fins i tot, de la investidura. No estem fent una proposta per afegir-nos a una majoria governamental que ha sigut... Ja no és un problema només si el candidat és X o Y, és que ha sigut incapaç d'explicar per fer govern, per què.
No, per això. Si li diuen, és per ocupar les institucions, és per fer un xoc, un pla de xoc social i econòmic, és per tot el que vostè m'ha dit abans,
sí.
Vostès votarien un candidat com, Movimento, Ferran Mascarell, per exemple?
Això ha sigut un nom que ha caigut ara mateix del...
Vale, li dic perquè, clar, l'altre dia li vaig dir Ernest Maragall i em va dir, ai, tal, doncs mira, ara em poso un altre, escolti'm.
Hi ha molts.
Dir, jo què sé, una persona que vostès consideressin que ideològicament està en una posició...
Sí, nosaltres hem fet una proposta... El que no, jo crec que sumar-nos al guirigall en aquests moments de la no claredat no ens servirà, servirà allò que representem ni servirà al conjunt de Catalunya. Hi ha una majoria independentista sorgida de les urnes formada per Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP que es van autoproclamar vencedors ben justament de les eleccions del 21 de desembre i que van dir que tenien voluntat de fer govern. Sí. O no. Constatem-ho. I després parlem de tot.
Però vostè no creu que es perjudica el país en eleccions, senyor Domènech?
Absolutament d'acord. Però per això hem fet una proposta per no anar a eleccions. Crec que hem fet. Sí. Nosaltres hem fet diverses propostes. Una, nosaltres vam afegir-nos a aquesta voluntat que estaven expressant organitzacions socials, ho van dir al Parlament. És a dir, aquí fa falta una àmplia aliança transversal, i a més ho vam dir literalment, que vagi de Comissions fins a Òmnium Cultural... Poc després va néixer l'Espai per la Democràcia i la Convivència, sí. Perquè vam dir, efectivament, això va de democràcia, i vam dir, escolti, i en aquests moments, si vostès que van guanyar les eleccions no són capaços de fer efectiva aquesta majoria, diguin clarament i treballem altres escenaris. El que no val, em sembla, és no explicar res, no fer res i dir, no, és que a més jo tinc uns vots, però jo formo part d'aquesta majoria, però no penso votar a favor, i per tant que uns altres que no formen part d'aquesta majoria s'abstinguin. Crec que cal claredat. I això és el que demanem.
Deixi'm fer-li dues preguntes més. Vostè és secretari general de Podem i va haver, com saben els oients, perquè els ho hem anat explicant, unes primàries per escollir-lo a vostè. Va obtenir més del 73% dels vots i, per tant, moltes felicitats. Secretari general de Podem i coordinador general de Catalunya en Comú. Això és compatible? Són dues formacions polítiques diferents, no?
Sí, però són dues formacions polítiques que jo sóc alhora representant de...
Només n'hi falta una i seria la Santíssima Trinitat, senyor Domènech.
Jo sóc representant d'un grup parlamentari que es diu Catalunya en Comú Podem.
Sí.
I vaig ser portaveu d'un grup parlamentari que va guanyar les eleccions generals de Catalunya, que es deia En Comú Podem. Jo crec que s'entén perfectament.
No és incompatible.
No.
I això no derivarà... els oients no ho saben, perquè això és com molt llarg i avorrit, però des del punt de vista informatiu de les 9 i 9 minuts del matí, eh? Però ja una part del seu partit que li diu, escolta, hauries de... Perquè això va contra els estatuts, que vau aprovar, Podem, de que no es fessin compatibles dos càrrecs a dins de dues formacions polítiques. No genera cap...
Jo crec que nosaltres hem fet una proposta, nosaltres dic parlo col·lectivament, perquè és un equip de Podem molt ampli, que és el que va guanyar la proposta, jo em presentava com a secretari general, vam fer una proposta de construir Podem, de fer fort Podem, que la marca morada la necessitàvem per construir el canvi a Catalunya, que això alhora un Podem més fort, una força del canvi més fort, construïa un espai unitari també més fort. I sí que és veritat que va haver-hi això que diu vostè, però el resultat va ser històric. És a dir, no hi ha hagut mai en una elecció... la Gemma, que està per aquí, em sembla que va...
La Gemma Obrà, la tenim de col·laboradora els dilluns, ara entrarem.
Però crec que és el resultat més ampli que s'ha tret amb una proposta d'aquest tipus.
I una última cosa. La setmana passada vam entrevistar Inés Arrimadas aquí, vam estar parlant llargament i dolorosament de violència, de si els comitès de defensa de la República, de si les manifestacions ho eren o no, perquè com vostè sap, aleshores estàvem pendents de Tamara Carrasco, que finalment no ha estat acusada ni de terrorisme ni de rebel·lió, i aquest cap de setmana sentíem a un dels seus companys de partit, el senyor Echenique, dient això.
Le pido una frase. La violència de los CDR para Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, ¿es violencia?
Es violencia, y a mí no me... Y yo creo que no es la manera de conseguir fines políticos. No defiendo ese tipo de actuaciones, pero eso puede ser una falta, puede ser a lo mejor algún tipo de delito, no soy experto en derecho, pero lo que evidentemente no es, y creo que esto no hace falta ser abogado para saberlo, es terrorismo.
¿Es violencia el que fan els CDR, senyor Domènech?
No, aquí més o menys a Catalunya no hi ha cap escenari de... no hi ha cap escenari de violència en el sentit que s'ha volgut apuntar.
Queda claríssim. Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda, diu que no s'ha pagat l'1 d'octubre amb un euro de diner públic. I tothom estudiant un cas de malversació de diner públic, i el Ministeri d'Hisenda, que fa des del setembre que té el control de les finances catalanes, diu que no hi ha hagut finançament públic. Paren bojos els polítics aquests dies amb tanta informació que ve de fora, que ve de dins?
Sí. Bueno, el fet és que amb tot el tema de la investigació del tema del pagament de l'octubre, és veritat, jo hi era, me'n recordo al Congrés de Diputats, quan el senyor Montoro, crec que a pregunta dels Ciutadans, va dir literalment...
Que no hi havia un euro.
No hi havia un euro. I ara sembla que hi ha una investigació judicial contradient el mateix ministre d'Hisenda, que controla les finances de la Generalitat, a més a més.
Xavier Domènech, estarem molt pendents perquè si hi ha unes segones eleccions vostès tornen a presentar, esclar.
Jo estic molt pendent perquè no hi hagi segones eleccions, per tant, no he pensat en aquest escenari que vostè comenta. I espero que no es doni, a més a més.
Li agraeixo molt que hagi vingut aquest matí a valorar tant la manifestació com el que va dir ahir Carles Puigdemont. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.